Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Les Balears viuen la segona jornada de l'onada de calor, amb temperatures que avui podrien tornar a fregar els 40 graus a alguns punts de les illes. De fet, aquest dilluns s'espera que sigui el dia de màxima intensitat d'aquest episodi de calor. Una situació que pateixen sobretot els treballadors de sectors com el de la construcció, el camp i la indústria. El govern preveu aquesta temporada superar les més de 400 inspeccions a les empreses per revisar els protocols contra l'estrès tèrmic. L'executiu intensificarà els controls sobretot a dos punts, els que més preocupa l'aeroport de Palma i les obres de l'antic hospital de Sant Duret. A Coloma Capó és la directora de l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral.
L'objectiu d'aquestes visites de part nostra és assegurar molt que les empreses ho compleixen. Que de cada vegada, com podem veure, la calor és un tema que ens preocupa tot i sobretot la salut dels treballadors.
Durant l'informatiu matí serem en directe a l'aeroport de Palma per parlar amb treballadors. És dilluns, dia 22 de juny. I avui també és notícia l'inici de les festes de Sant Joan, l'arribada de vaixells al port de Ciutadella per aquesta celebració, però és enguany d'un 12,5% més baixa que l'any passat.
El 2025 es van enregistrar 80 escales, mentre que enguany n'hi ha 70 de previstes. Els que arriben a Menorca amb vaixell, però, s'ha de sumar els que ho fan també en avió. En total, s'esperaven d'haver 40.000 visitants a Ciutadella.
Unes festes que ja viuen el compte enrere. Ahir es va celebrar el diumenge d'Esbé amb 89 visites.
El seguici de l'home d'Esbé va completar el seu llarg recorregut. Ja entrada la nit, va ser un dia intens, marcat sobretot per la calor extrema.
I a partir d'avui comença el període de matriculació per al pròxim curs a l'educació infantil, a primària i també a l'educació especial.
En el cas d'ESO s'iniciarà dijous que ve. Les famílies han de fer el tràmit a través de la pàgina web del centre educatiu, allà on hagin obtingut la plaça.
I l'atenció informativa és també avui al Consell General del Poder Judicial. A partir de les 9 del matí, la comissió permanent d'aquest òrgan dels jutges ha convocat una reunió d'urgència per estudiar si expedient al jutge Juan Carlos Peinado.
Tot per la interlocutòria en què enviava a judici Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. En el text, el magistrat apuntava que els escortes podrien ajudar la parella de Pedro Sánchez a fugir abans del judici.
I la notícia d'aquesta matinada és també a l'exterior, a Colòmbia, on el candidat de l'ultradreta a la presidència, Abelardo de la Espriella, s'ha imposat a la segona volta de les eleccions presidencials.
Ha estat en una estreta, per una estreta diferència, només de 250.000 vots amb el candidat de l'esquerra, l'oficialista Iván Cepeda, que s'ha fet amb el 48,70% dels sufragis. El candidat Cepeda tenia el suport del president sortint, Gustavo Petro.
I en els esports, Espanya ha golejat l'Aràbia Saudita en el segon partit del Mundial. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. La selecció espanyola s'ha imposat per 4-0 amb dianes de Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal en dues ocasions i Tambakti en pròpia porteria, i fa oblidar així el flux debut contra Cap Verd. Precisament a l'altre partit del grup H, l'Uruguai ha empatat a 2 contra Cap Verd, un resultat que situa Espanya líder del grup en 4 punts, mentre que l'Uruguai i Cap Verd en tenen 2 i l'Aràbia Saudita 1. En motociclisme, Joan Mir ha acabat 5 al Gran Premi de Txèquia, el seu millor resultat d'enguany, i a Moto2, Izan Guevara ha estat 6.
I com dèiem, la forta calor marca avui la previsió del temps. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia, encetam la setmana encara dins aquest episodi de calor intensa. Avui es mantenen actius encara els avisos de l'Agència Estatal de Meteorologia per temperatures elevades. El temps avui vendrà dominat pel sol i en presència de pols en suspensió que enterbolirà lleugerament el cel. El vent continuarà bufant de llevant, això sí, ho farà fluix, amb una situació marítima més tranquil·la amb algunes àrees de marejol. Les temperatures màximes es mouran entre els 30 i els 39 graus, amb valors que puntualment podrien arribar als 40 punts de l'interior de l'illa de Mallorca.
Són ara les 7 i 4 minuts del matí amb Iker Hernández, el control tècnic, i en Caterina Bany, Cristina Bausà, Toni Escanelles i Toni Sastre. Comencem.
Informatiu matí. TV3 Ràdio.
El mateix dia en què la calor farà activar els avisos taronja, les temperatures fregaran avui els 40 graus a alguns punts de les Balears. Avui vos avançam que el govern preveu superar les més de 400 inspeccions a les empreses per revisar els protocols contra l'estrès tèrmic i els cops de calor. Hi ha dos punts que preocupen, són l'aeroport de Palma i les obres de l'antic hospital de Son Durata. S'intensificaran els controls per evitar cops de calor entre els treballadors.
Visites a les empreses com una de les estratègies de la campanya de la Conselleria de Treball que enguany s'ha avançat un mes davant la previsió de més onades de calor. A la darrera campanya del govern, els tècnics de prevenció de riscos van visitar prop de 450 companyies. Aquí, a les Illes, el plan de prevenció i alertes per onades de calor s'activen quan les temperatures superen el llindar dels 36 graus a l'interior, dels 34 al litoral de Mallorca, a Menorca i les Pitiuses, és a partir dels 33 durant 3 dies consecutius. El cop de calor està considerat una emergència greu. Coloma Capó és la directora de l'Institut Balear de la Seguretat i la Salut Laboral, l'IBASAL, i recorda que els índexs de sinistralitat més acusats es registren entre els obrers de la construcció.
L'objectiu d'aquestes visites de part nostra és assegurar molt que les empreses ho compleixen. El fet d'assessorar-los i revisar aquests protocols fa que se posi amb importància aquest tema, que de cada vegada, com podem veure, la calor és un tema que ens preocupa tot, i sobretot la salut dels treballadors.
Els inspectors tècnics posen el focus en els sectors de la construcció, la indústria i en el món de la pagesia, on els treballadors estan més exposats en aquestes temperatures extremes. De fet, UGT reclama a ENA que incorpori el risc d'altes temperatures i l'exposició perllongada a radiació solar en el protocol de l'aeroport de Palma. En el moment que els empleats del servei de terra de l'aeroport col·loquen les maletes dins la bodega de l'avió, suporten més de 40 graus als mesos d'estiu. De moment, la conselleria ha tingut una primera reunió amb les prop de 12 previstes amb els sindicats, personal i empreses, de la qual ha sortit un pla de col·laboració per activar mesures preventives.
Per millorar la salut i seguretat dels treballadors, assessorar i revisar perquè se complisquin aquestes mesures preventives dels treballadors.
Per Illes, els tècnics varen revisar in situ més de 230 protocols, més d'un centenar a Menorca, 109 a Eivissa i Formentera. El darrer any s'han registrat prop d'una trentena de cops de calor, 5 confirmats del 28, amb una persona morta esportista.
La forta calor augmenta el risc d'incendis. Per avui, la Conselleria d'Agricultura ha activat en el mapa alerta foc, l'avís vermell a pràcticament tot Mallorca. Això significa que hi ha un risc molt alt o extrem d'incendi forestal. A Menorca, Ciutadella i Ferreries també es troben en Eivissa vermell, a les Pitiuses, a Eivissa el risc d'incendi és moderat, mentre que a Formentera el risc és baix.
Precisament aquest diumenge s'han declarat i extingit dos incendis forestals a Mallorca, un petit foc al municipi de Deià, un incendi agrícola a la zona de Can Trujillo, a Inca. El tècnic d'incendis de l'Ibanat, Fernando Blanco, demana precaució a les persones que viuen a zones properes a masses forestals.
Un llamamiento a toda la ciudadanía que tenga viviendas en zona forestal, que tenga sus medidas de seguridad, sus perímetros despejados al lado de las casas, para evitar que un possible incendi pueda afectar sus viviendas particulares.
La temporada del risc d'incendi forestal va començar pel maig i estarà activa fins a mitjan octubre. Està prohibit fer foc a les zones forestals i als voltants. A més, s'ha de demanar autorització per fer cremes agrícoles prop de terrenys forestals.
Comença l'estiu amb risc d'incendi i amb alerta per manca d'aigua al Pla de Mallorca. Diversos ajuntaments, com els del Gai, de Lloret i Santa Eugènia, han pres les primeres mesures. En aquests dos darrers municipis han necessitat dur aigua amb camions, mentre que el Gai del Consistori ha emès una alerta davant l'increment del consum de les darreres setmanes. La presidenta de la Mancomunitat del Pla, Joana Maria Pascual, assegura que al principi de l'estiu hi ha un gran consum d'aigua perquè s'omplen piscines, es netegen terrasses i comencen a regar-se més els jardins.
És que és una utopia pensar que les pluges avui en dia arreglaran res. El que ha fet ha estat ploure, ha plogut molt bé, els terrenys ho van absorbir, però que arribin els aqüífers i que tornin a ser com un temps és impossible. I aquí el problema no és el consum del pla, el problema dels aqüífers és que els estira tothom. I en aquestes dades també els estiren molt de part de la costa. Què passa? Que quan estiren les quantitats d'aigua dels pous, primer que m'ho donen compte són els pla.
Per tot això, els ajuntaments fan una crida la responsabilitat ciutadana per tal d'evitar que el problema s'agreugi i s'hagin d'aplicar mesures més restrictives durant l'estiu. I ha mort el nen de 3 anys de nas que estava ingressat a l'Hospital de Son Espases després d'ofegar-se a una piscina de Santa Margalida divendres hora baixa. El menor estava en estat crític.
L'accident va ocórrer quan el petit va pujar les escales de la piscina i va caure a l'aigua sense que cap adult se n'adonàs. Un familiar el va veure, va avisar els serveis d'emergències, els sanitaris varen aconseguir que recuperés el pols i el varen evacuar amb helicòpter al centre hospitalari. El menor, però, finalment va morir ahir diumenge.
I a Son Gotleu, a Palma, 10 persones s'han intoxicat per inhalació de monòxid de carboni d'una bombona de gas butà. 5 dels afectats han estat traslladats a l'Hospital Palmesans, mentre que els altres 5 han estat atesos en el lloc dels fets.
L'incident ha tingut lloc aquest diumenge quan el servei d'emergències han estat alertats per una caiguda a un immoble. En arribar als sanitaris han comprovat amb els detectors de gasos la presència de monòxid de carboni a l'edifici, per la qual cosa s'ha activat un ample dispositiu d'assistència.
Hem arribat a les 7 i 10 minuts.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
L'arribada de vaixells al port de Ciutadella per les festes de Sant Joan cau un 12,5% respecte de l'any passat, de manera que passen de les 80 escales registrades el 2025 a les 70 previstes enguany. D'aquestes, 46 hauran estat entre Alcúdia i la ciutat menorquina. El director general de Ports i Transport Marítim, Antoni Marcant, recorda, però, que hi ha més vies d'accés.
Crec que s'ha arribat a un tope, diríem, de desplaçaments. Tot i això, hi ha altres vaixells que arriben en el port de Mou, tenir uns 3.000 passatgers d'anada i tornada, no? Més moltíssimes embarcacions privades, unes 200 embarcacions que arriben a la zona d'esport antic.
Sigui com sigui, és una punta d'activitat si ho comparam amb la resta de l'any, i per això el govern posa en marxa des d'avui i fins dijous una campanya especial tant al moll antic de Ciutadella com a Son Blanc. Entre d'altres, s'incrementen el personal i la seguretat, però també hi ha gent que opta per anar a Menorca en avió. En conjunt, s'esperen d'haver-se 40.000 visitants, 13.000 dels quals seran mallorquins.
Una xifra que també és lleugerament inferior a la de l'any passat i està previst que aproximadament 9.000 ho facin o viatgin en ferri, uns 4.000 ho facin en avió. El president de l'Agrupació Empresarial d'Agències de Viatges de les Balears, que és Pedro Fiol, explica que la davallada es deu al ressentiment de l'economia.
Tal vegada un d'ells podria ser aquest increment de preu, sobretot de l'oferta allotjativa, i també aquest impacte que ha tingut el conflicte d'Iran sobre les economies familiars. Enguany han registrat 2 mesos consecutius de caigudes a nivell general en quant a vocacional, i això, evidentment, també es podria traduir una miqueta en les previsions, no, que tenim de Sant Joan.
Pel que fa al perfil de les persones que hi van, diferencien dos grups clars: un, de gent entre 40 i 50 anys, que acostumen a reservar d'un any per l'altre ja, i el segon, el de joves entre 17 i 18, aquests, a punta Fiol, són els més perjudicats per l'encariment dels preus.
Sobretot perquè té moltíssimes dificultats per poder costejar-se l'estadia a Menorca i tal vegada hi aniran, no? Però en vez de fer-ho com altres anys, no? Que se n'anaven 3 i 4 vespres, crec que enguany hi haurà molt de desplaçaments pràcticament dia 23, que és la nit de Sant Joan, i tornaran dia 24, és a dir, que no es podran permetre poder pernoctar com ho han fet altres anys, i crec que serà segment més afectat.
Precisament són molts els mallorquins que parteixen avui cap a Ciutadella per gaudir de Sant Joan, i la majoria fan el trajecte en vaixell des d'Alcúdia. Per això anem en directe fins a aquest punt. Cristina Bausà, bon dia. Has parlat amb algun d'ells? Parteixen amb ganes?
Bon dia, sí, vos he de dir que parteixen amb moltes ganes. Des de primera hora del matí hem pogut veure grup de joves, sobretot entre 16 i 19 anys, que anaven ben equipats amb maletes, roba còmoda, capells, i també que estaven xerrant, rient, fent-se fotos per immortalitzar aquest moment, perquè, segons ens han dit, esperaven aquest moment amb ànsia.
Hem estat tots anys esperant aquest moment per, com el nostre viatge de fin de curs, i la veritat que tenim molt de ganes.
Estava esperant tot el curs per aquest moment, perquè hem passat un curs molt dur i m'ho mereixem, aquestes vacances, per dir-ho així.
Vos dèiem que són el lot joves, molt joves, i la majoria amb qui hem xerrat és la primera vegada que van en aquestes festes de Sant Joan de Menorca.
Sí, hombre, no, tots són de 2008, tinc guany que han acabat l'activitat, han decidit partir.
Nosaltres ara hem acabat segon de batxiller, és el primer any que hi anem, i bueno, anem principalment a disfrutar i a inaugurar aquest estiu que ha començat ara fa poc.
Diuen que volen gaudir d'aquestes festes, que volen passar l'estona amb els seus amics i sí que tenen clar el que és el que esperen d'aquests dies a Ciutadella. Així ens ho van explicar fa uns minuts.
És el primer any que hi anem, ho fem per fer un viatge amb els amics després de l'activitat, disfrutar un poc, conèixer la cultura menorquina, menys que fan per allà, amb els cavalls.
Sant Joan de Missa.
Un poc l'ambient, que ja de petit està a l'esfera aquesta de Menorca, la que aspira a acabar l'activitat. I això també la platja quan no la festa i tot això, però sobretot això, l'ambient, els cavalls i tota la tradició.
No sé, la festa en general, tipo, està allà.
Ja la sentiu, ganes de partir de festa, de gaudir de les tradicions i també, sobretot, encetar l'estiu amb els seus amics. Són una informació que vos contam avui, dia 22, i que coincideix justament amb una de les jornades amb més trajectes programats entre Alcúdia i Ciutadella, amb 9 escales previstes, i això, aquest moviment s'anota aquí, a les infraestructures del port d'Alcúdia des de primera hora del matí.
Gràcies, Cristina. Tornarem a connectar amb tu a la pròxima hora de l'informatiu. Són unes festes, les de Sant Joan a Ciutadella, que comencen ja a rodar. Ahir es va viure, es diu menjades, bé, molt especial, caracteritzat per la forta calor i l'emoció en què ciutadellencs i visitants varen seguir la comitiva. Ha estat en total 89 visites i 2 tocs de dol al seguici de Soma d'Esbé. S'ha completat el seu llarg recorregut, ja entrada la nit, Carles Marquès.
Tot ha començat a les 9 del matí amb el primer toc de tambor i fabiol. Al carrer, molta calor que ha disparat els termòmetres fins als 40 graus i una aixafogor intensa. Però ni la calor ha pogut frenar l'emoció del diumenge d'Esbé, que ha estat especialment intensa a Cal Bisbe. Són José Capó, Somo d'Esbé, Isidre Bellota, el descarregador, i Gerard Villalonga, bisbe de Menorca.
Molt contents i molta emoció avui.
Pues que ho disfrutarem molt.
Esbé representa Sant Joan Baptista. És un gran honor.
Al carrer de Ser Roques, l'anfitriona d'una de les cases amb prou feines ha pogut contenir les llàgrimes. La sentim i tot seguit el caixer senyor, Ignasi Saura.
És un honor venir aquí, que ells venguin, els fets desfiats, tu que tenés la foto, vull dir que no ho veus.
Molta il·lusió i molta grit de la bona rebuda que trobem a cada casa.
Al centre catequístic de Sant Miquel, el rector Josep Manguant saludà els membres del seguici abans de convidar-los a l'aperitiu. Sentim-los i també el fabioler Sebastià Salort.
És una festa especialment unida a ells i a les seves famílies. És una visita molt esperada per tota la comunitat aquí de Sant Miquel.
Aquesta és la 33a participació meu. Em vaig saltar 4, 2 per salut, o sigui d'una maluc que em van operar, i 2 perquè el Covid no m'ho va deixar fer a Sant Joan. O sigui, 33 Sant Joans amb aquest.
La comitiva s'aturà a la posada de l'amo de Santa Victòria, a la placeta del Roser. Familiars i amics compartiren un dels moments de trobada que deixà la jornada.
Fins meus també surten, són 3 a sa casa, i arribem a ve aquí com a titular del lloc de Santa Victòria.
Un dia intens, viscut sota una calor extrema, que confirma que Ciutadella ja viu plenament el compte enrere cap a Sant Joan.
Aquesta casa Ivetres farà un seguiment especial de les festes de Sant Joan a Ciutadella demà de 12 a 2 del migdia. Ivetres Ràdio emetrà un especial per seguir un dels moments més esperats de la festa, el primer toc de flabiol, que també podeu seguir en directe per Ivetres Televisió a partir de la 1. Més tard, a les 6 de l'hora baixa, el plat fort serà el caragol d'Esborn, que emetrà Ivetres Televisió. Setí gairebé de 9 minuts. Avui dilluns es reuneix la Mesa de Diàleg Social per fer seguiment del Pacte per la Sostenibilitat. Es trobaran representants de l'executiu autonòmic, les patronals i els sindicats. La reunió se produeix en un context d'augment exponencial de la conflictivitat laboral. En els 4 primers mesos de l'any, més de 4.100 treballadors de les illes han participat en una vaga, gairebé un 40% més que la suma del mateix període dels darrers 3 anys, és a dir, del 2023 al 2025.
En les darreres setmanes
ha hagut disputes sindicals en sectors com l'educació de 0 a 3 anys, treballadors de l'aeroport, serveis de neteja municipal, socorristes, metges i, a partir de juliol, el sector del metall, entre d'altres. És a dir, impliquen empleats tant del sector privat com del públic. Cati Ginart és secretària d'Acció Sindical i Dones de Comissions Obreres.
Ja de sector té les seves peculiaritats, però tant el sector públic com el sector privat tenen bastanta conflictivitat per aquesta manca de ganes de voler avançar i d'entendre que la societat té una necessitat i la part pública, les administracions avallades, també els hi costa entendre això.
Tot i l'increment de salaris, la pujada del cost de la vida i del preu de l'habitatge dificulten la situació dels treballadors de les Illes. Així ho explica Guillem López Casasnovas, catedràtic d'Economia a la Universitat Pompeu Fabra.
La renta neta que els queda després de pagar o bé el lloguer o bé els costos financers de la hipoteca els redueix molt la capacitat adquisitiva. I més, amb una comunitat que és molt sabut i s'ha calculat que el que en termes mitjans costa 100 en el conjunt d'Espanya, a les Illes, costa entre 108 i 112.
Les disputes individuals entre treballadors i empresa també augmenten a les Balears. Segons les dades del TAMIP, l'òrgan de mediació obligatori en la jurisdicció laboral, la xifra d'expedients individuals va ser d'un 3,5% superior al 2025 respecte del 2024.
I un centenar de membres i de simpatitzants de la plataforma d'afectats per la hipoteca es manifestaran ahir a Palma a favor de l'accés a l'habitatge. Es queixen de la manca d'ajudes per a les persones desallotjades de l'antiga presó de Palma i per les 180 persones que viuen als terrenys de Sant Bordoi. El lema de la concentració va ser l'habitatge ens costa la vida. Àngela Pons és la portaveu de la PA.
No hi ha ningú que t'odia a aquesta gent del govern balear per dir-los són ciutadans de primera igual que qualsevol. Tenim les nostres drets, tenim la necessitat bàsica de tenir una vivenda. A les famílies dic, te'n diu que estan molt enfadats perquè vos estan traient en els vostres fills, en els vostres nets i vos estan fent predins que no podran criar els vostres nets a la vostra, a la vostra illa, perquè les estan fent fora.
I per la mare de turisme, amb l'inici la setmana passada del vol directe entre Palma i Montreal, són dues les rutes que connecten les illes amb els Estats Units i el Canadà. Això s'ha d'afegir una ruta directa entre Palma i Abu Dhabi. Són vols que duen a les illes un turisme d'alt poder adquisitiu i que s'allotgen hotels d'arreu de Mallorca. En detallem algunes xifres.
El turista nord-americà pot suposar un 10% de les reserves en hotels de 4 estrelles o categoria superior, mentre que en alguns casos pot arribar al 30%. Molts ja compren les connexions directes amb el continent americà, per exemple, la colònia de Sant Jordi, de cada vegada n'hi ha més. Francisco Bertorello, segon cap de recepció de l'hotel Nietzsche Palace de Cala Major.
Ya los niveles de todo lo que es americano supera un 30% y se incrementa en julio y agosto, siendo el segundo grupo más grande que tenemos en el hotel, porque no es un turista que viene buscando solamente sol y playa, sino que viene buscando actividades locales, gastronomía, descubrir ciudades.
Els interessos d'aquests visitants, ja ho sentiu, són variats i no es queden només a l'hotel on s'allotgen.
10 total. I'm here for a wedding.
He vengut per una boda. Quan torni a casa, volaré directament des d'aquí fins a Montreal i llavors cap a casa, a Vancouver.
I'll be here 4 days.
Estaré 4 dies. La meva amiga es casa i visitarem l'illa el darrer dia.
I aquest és, de fet, un dels motius de l'acció de l'illa, la celebració de noces, com explica Rosa Ferrer, que és la directora de l'hotel Esport.
Mallorca, per als americans, s'ha posat de moda per venir a celebrar bodes. I en l'estiu també hi ha un repunt. Nosaltres treballem amb un grup durant l'hivern, que venen, fan un tour a l'illa, els interessa molt la cultura, i estan 2 dies a Soia, 2 dies a la zona de Santanyí i 2 dies a la zona de Pollença.
Els agrada anar on va la gent d'aquí, tastar la gastronomia local i visitar vinyes en copes de vi incloses. No passen pena pels doblers i fan despesa, no miren el preu i deixen bones propines. Escoltant de nou Ferrer i també Catalina Socias, la fundadora del grup Casai.
El que ja venen reservant suites, no reserven habitacions estàndard. També els agrada molt beure còctels, un bon vi.
Mengen bé, a les tendes gasten, en els hotels també, serveis extras també.
Els Estats Units, el Canadà i els Emirats aportaran aquest estiu fins a 41.000 places a àrees directes a l'illa.
I parlem ara d'una altra classe de visitant. La demanda d'experiències culturals es consolida a les Balears com a opció per passar les vacances i va generar una despesa de 104 milions d'euros l'any 2025 a la comunitat, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Duplica les xifres d'abans de la pandèmia. El patrimoni, els museus, l'artesania i la cultura popular esdevenen elements clau per augmentar el valor afegit de la destinació i són el principal motor de diversificació de l'oferta turística de la comunitat. Ens ho explica Laura Benrell.
Un nínxol de mercat que compta amb empreses especialitzades per explotar-lo. Un exemple és Talleres Nòmades, que des de fa més d'una dècada ofereix experiències culturals arreu del món i un dels destins és Mallorca. Un viatge anual amb places limitades a un reduït grup, que durant 5 dies experimenten l'essència de la vida illenca a través dels seus artesans i del producte local. Aquesta és la definició que en fa la fundadora Alicia Rosselló.
Hi ha tot un univers creatiu a Mallorca que barreja entre contemporani, tradicional, que no t'ho acabes. Podríem estar allà mesos, però sempre intentem que hi hagi una mica una selecció de coses, no? Perquè ja ens hem desconnectat tant de lo que són les tradicions i els oficis artesans que s'estan perdent. Moltes cops vaig veure coses i penso, d'aquí 20 anys això ja no existirà. Doncs anem a consumir i anem a conèixer com és aquesta tècnica, que potser es perdrà.
Enguany han anat a tallers de ceràmica, de teles de llengües i de ganivets, han fet llata i també han conegut a una jove pastora de vella mallorquina, raça en perill d'extinció. Un tas de tradicions que va més enllà de la visita a un museu.
Amb l'Aina Canyelles, que és la presidenta de l'Associació de Vella Raja Mallorquina, i ens anem amb ella, ens anem a veure les seves ovelles, anem a casa seva, dinem amb ella i amb la seva família. O sigui, no és anem a la platja, ens mengem una ensaïmada, sinó que hi ha més coses que es poden fer. Clar, són coses que a vegades, doncs, si no coneixes la gent, doncs és difícil accedir-hi. No? Llavors també doncs, pots arribar a fer coses que, si anessis tu pel teu propi peu, seria difícil de fer.
L'experiència suposa un binomi entre els interessos del visitant i dels professionals que coneixen per posar en valor la seva tasca i dedicació. Araceli Iranzo és una de les artesanes que forma part d'aquest circuit, fundadora d'Antic Mallorca, que es dedica a la llata.
Cualquier persona que decide hacer un viaje solo de artesanía ya es un filtro fantástico, ¿no? De que le interesa esto, que le interesa lo auténtico, lo tradicional, realmente descubra quien lo hace todo muy bien hecho, con mucho esfuerzo. Pues creo que estamos ayudando a ponerle un valor y que eso, pues que cada vez más personas sepan diferenciar también lo que es la Mallorca auténtica de otras cosas que, bueno, que están fenomenal, pero que no lo son, ¿no?
Uns interessos molt concrets que permeten donar a conèixer oficis tradicionals, en molts casos que no compten amb relleu i podrien desaparèixer en uns anys.
A Europa sí que està passant molt més ràpid que altres països, perquè, bueno, doncs com, entre cometes, més modern és un país, més ràpid moren les artesanies o els oficis tradicionals. Però jo, per exemple, fem un viatge a Japó, que el govern de Japó paga un sou als artesans. Serà un record del passat de 15 anys. No sé com fer per evitar-ho, perquè jo no puc salvar l'artesania.
Les riques de patrimonial i cultural de l'arxipèlag constitueixen un dels seus principals actius per avançar cap a un model més diversificat i sostenible del turisme.
Són ara les 7:27, fem un cop d'ull al que destaca la premsa. Avui començam a les Balears, Toni. A les portades avui es parla molt de medi ambient.
És així, i també es parla de futbol, s'ha de dir. Ja sabeu, amb el Mundial en marxa, a última hora, per exemple, obren la fotografia del barcelonista Lamine Yamal celebrant un dels gols que va fer Espanya, en va fer 4. El titular, però, un poc críptic, diu: el govern, el central es refereix, amenaça les rebaixes fiscals del pla anticrisi de Proens. Diu que l'administració diu que algunes mesures d'aquest pla podrien ser inconstitucionals. En canvi, Diari de Mallorca va més al carrer, es fixen els termòmetres, diu que fregaren els 40 graus ahir, el Lletres assegura que els residus d'Eivissa es traslladaran a Mallorca, deien de Medi Ambient, abans que acabi el mes de juny. Mallorca Diario dels Digitals torna al futbol. De segon, però, aquesta intoxicació per gas de 10 persones a Palma, n'han parlat en temps de successos, i la mort d'aquest nin que es va ofegar a la piscina de Santa Margalida. L'Ara Balears, per la seva banda, torna al medi ambient i diu que hi ha indignació entre els ecologistes perquè el govern pot desprotegir estrenc per via decret. OK Balears, per la seva banda, mostra un accident de cotxe, un cotxe molt car, en concret, segons explica, i afegeix que hi ha dues ferides a l'accident. Això a Menorca, i precisament del diari d'allà, pendent del d'Esbè, n'hem parlat ara fa just una estona, però també de que seria menorquina perquè obre una nova etapa, diu, de bonança econòmica. I a les Pitiuses, el periòdico, diu també això de les rebaixes fiscals de Provença, és el mateix titular, però també del medi ambient mostra la caça de serps al Parc Natural de Ses Salines. I el diari torna a obrir en fotografia del parador, però de segon també assegura, parla d'aquest trasllat de Fens a Mallorca i, segons la portada, diu que és imminent.
I a la premsa estatal, un dia més pendents dels tribunals i també del futbol.
El País, per exemple, fa just això, fotogrossa del partit, i el titular, en lletra petita, diu que el president del Tribunal del Poder Judicial planteja expedientar el jutge Peinado. Tot per posar en dubte la feina dels policies que acompanyaven Begoña Gómez. El Mundo, mateixa forta pràcticament del futbol, però d'aquest tema diu que Peinado serà sotmès a examen sota la pressió del govern central. L'ABC treu foto del partit en gros, el titular que les clavegueres del PSOE planejaren pressionar a la dona d'Aldama, i La Vanguardia tanca en aquest cas en fotografia de Lamine Yamal, però tria de titular el fet que el Brexit hagi contret el PIB del Regne Unit un 8% en només 10 anys.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I són ara les 7:30. Resumim les qüestions principals d'aquest matí de dilluns. Les Balears viuen avui la segona jornada de l'onada de calor, amb temperatures que podrien tornar a fregar els 40 graus a alguns punts de les illes.
I s'espera que sigui el dia de màxima intensitat d'aquest episodi de calor, una situació que pateixen sobretot treballadors del sector de la construcció, el camp i la indústria. El govern preveu aquesta temporada superar més de 400 inspeccions a empreses per revisar precisament els protocols contra l'estrès tèrmic. L'executiu intensificarà aquest control sobretot a dos punts que més preocupen: l'aeroport de Palma i les obres de l'antic hospital de Son Duret. A Coloma Capó, director insular balear, director de l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral.
L'objectiu d'aquestes visites de part nostra és assegurar molt que les empreses ho compleixen. Que de cada vegada, com podem veure, la calor és un tema que ens preocupa tot, i sobretot a la salut dels treballadors.
Tot una serem en directe a l'aeroport de Palma, avui, que també és notícia a l'inici de les festes de Sant Joan, l'arribada de vaixells al port de Ciutadella per aquesta celebració és un 12,5% més baixa que l'any passat.
El 2025 es van enregistrar 80 escales, mentre que enguany només n'hi ha 70. D'aquestes, 46 hauran estat entre Alcúdia i la ciutat menorquina. Aquests eren alguns dels passatgers avui matí dels vaixells que van cap a Ciutadella.
El primer any que hi anàvem ho feim per fer un viatge amb els amics, després de l'activitat, disfrutar un poc, conèixer la cultura menorquina, menys que fan per allà amb els cavalls.
Un poc l'ambient, que ja de petit està a l'esfera aquesta de Menorca, la que aspira a acabar l'activitat, i això també la platja quan no la festa i tot això, però sobretot això, l'ambient, dels cavalls i tota la tradició.
No sé, la festa en general, tipo, està allà.
Els que arriben a Menorca en vaixell, però, s'han de sumar els que ho fan també en avió, i en total s'esperen de més 40.000 visitants a Ciutadella.
Unes festes que ja viuen al compte enrere. Ahir es va celebrar el diumenge d'Esbè, amb 89 visites.
El seguici de l'Home d'Esbè es va completar el seu llarg recorregut, amb aquestes 89 visites ja entrada la nit. Va ser un dia intens, marcat sobretot per la calor extrema.
I a partir d'avui comença el període de matriculació per al pròxim curs per a l'educació infantil primària i l'educació especial.
I en el cas de l'ESO, s'iniciarà dijous que ve. Les famílies han de fer el tràmit, recordeu-ho, per la pàgina web del centre educatiu, allà on hagin obtingut la plaça.
I avui es reuneix també la mesa de diàleg social per fer seguiment del pacte per la sostenibilitat. Es trobaran representant del govern, les patronals i els sindicats.
La reunió es produirà en un context d'augment exponencial de conflictivitat. En els 4 darrers mesos de l'any, 4.100 treballadors de les illes han participat en una vaga. Tot i l'increment de salaris, la pujada del cost de la vida i el preu de l'habitatge dificulten molt la situació, explica el catedràtic d'Economia de la Pompeu Fabra, Guillem López Casas Novas.
La renta neta que els queda després de pagar o bé el lloguer o bé els costos financers de la hipoteca, els retrobeix molt la capacitat adquisitiva. I més, amb una comunitat que és molt sabut i s'ha calculat que el que en termes mitjans costa 100 en el conjunt d'Espanya, a les illes, costa entre 108 i 112.
I l'atenció informativa és també avui al Consell General del Poder Judicial. A partir de les 9, la comissió permanent del màxim òrgan dels jutges ha convocat una reunió d'urgència per estudiar si expedienta el jutge Juan Carlos Carlos Peinado.
I tot per la interlocutòria que enviava Judici Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol Pedro Sánchez, perquè en el text el magistrat apuntava que els escortes, els policies que l'acompanyaven, podrien haver-la ajudat a fugir abans del judici.
I la notícia d'aquesta matinada és també a l'exterior. A Colòmbia, on el candidat de l'ultradreta a la presidència, Abelardo de la Espriella, s'ha imposat a la segona volta de les eleccions presidencials.
Ha estat per una estreta diferència, només 250.000 vots, amb el candidat de l'esquerra, l'oficialista Iván Cepeda, que s'hauria fet amb el 48,70% dels sufragis. El candidat Cepeda tenia el suport, recorda-m'ho, del president sortint Gustavo Petro.
I com dèiem, la forta calor marca avui la previsió del temps. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia. La calor continua sent la protagonista d'aquest inici de setmana. Els avisos per altes temperatures segueixen actius i avui tornarem a parlar d'un ambient plenament estiuenc. Predominarà el cel assolellat amb una miqueta de calitja per la pols en suspensió. El vent de llevant serà en general fluix, afavorint una situació marítima més calmada que dies enrere. Pel que fa als termòmetres, esperant màximes d'entre 30 i 39 graus amb alguns indrets de l'interior de l'illa de Mallorca, on podríem tornar a assolir aquests 40 graus.
Informatiu Matí. Esports.
Passen 35 minuts de les 7 del matí. Encetem la informació dels esports. I avui parlem d'Espanya, que ha golejat l'Aràbia Saudita en el segon partit del Mundial. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. La selecció espanyola s'ha imposat per 4-0 a l'Aràbia Saudita i fa oblidar el flux de debut contra Cap Verd. Lamine Yamal va obrir el marcador al minut 10 i Mikel Oyarzabal el 21 i 24 va firmar el seu doblet particular. La segona part, una rematada de Cucurella, va fer que el defensa Tambaki es fes gol en pròpia porteria per acabar de sentenciar el partit. El tècnic Luis de la Fuente ha parlat de l'enfrontament.
El primer tiempo hoy creo que ha sido un gran primer tiempo de presión, de recuperación de balón, de amplitud, de verticalidad. Y el segundo tiempo también de otra manera. Era lo que el partido se ha ido un poco más loco, evidentemente, pero el análisis de este partido es muy, muy positivo y nos da mucha tranquilidad, mucha calma, más seguridad.
El seleccionador ha dit també que no han de dubtar de la selecció.
Me parece una auténtica barbaridad dudar de este equipo. 33 partidos consecutivos sin perder. O sea, eso me parece una barbaridad, cuestionar a este equipo. Que puedes tener un día bueno, menos bueno, regular, eso es el fútbol, es así. Pero cuestionar y dudar de este equipo, de esta generación de futbolistas tan jóvenes, con un recorrido excepcional, eso es lo que me parece injusto.
I aquesta matinada, l'altre partit del grup H, l'Uruguai ha empatat a 2 contra Cap Verd, un resultat que situa Espanya líder del grup en 4 punts, mentre que l'Uruguai i Cap Verd en tenen 2 i l'Aràbia Saudita 1. Pel que fa als altres resultats, Bèlgica 0, Iran 0, Nova Zelanda 1, Egipte 3 i per avui a les 7 del capvespre, Argentina contra Àustria i a les 11 del vespre, França, l'Iraq. Més futbol a la segona divisió. El Real Mallorca ja coneix els 21 rivals per a la pròxima temporada. El Celta B ha estat el darrer a sumar-se a la llista i junta amb Sabadell, el Denc i Tenerife és un dels nous a la categoria. La primera divisió també ja coneix els seus 20 equips per al pròxim curs. Màlaga, Racing de Santander i Deportivo ocuparan les places dels ja descendits Mallorca, Girona i Oviedo. A la primera federació, l'Eivissa tornarà a ser l'únic representant balear i la segona federació gaudirà l'any que ve de 4 equips de les Illes. Atlètic, Balears i Poblense repeteixen categoria després de no poder ascendir. El Real Mallorca va pujar directament com a campió de grup a tercera ref i el quart i darrer a afegir-se és la Penya Esportiva, que torna a la segona federació un any després. En tennis, ahir es varen disputar els primers duels de la primera ronda del Mallorca Championships. El portuguès Nuno Borges s'ha imposat al francès Adrián Manarino per un doble 6-2. L'italià Lorenzo Sonego ha guanyat en 3 sets a l'argentí Mariano Navone i victòria de Yannick Hamann contra Dani Vallejo. En motociclisme, MotoGP, Joan Mir ha acabat 5è al Gran Premi de República Txeca i aconsegueix el millor resultat de 2026. El mallorquí, que sortia 11, ha remuntat 6 places, suma 11 punts i és 18è a la general amb 26. Mir s'ha mostrat molt satisfet amb el resultat.
Bueno, estic molt content. Crec que, bueno, acabar quint és un molt bon resultat per nosaltres. Crec que fer més de lo que hem fet amb la nostra moto és molt difícil o segurament impossible. Així que molt content, esperem continuar així, estem fent una bona feina i estic segur que si seguim treballant aviat aconseguirem resultats millors.
La victòria ha estat per a Marc Márquez. I a Moto2, Izan Guevara ha finalitzat 6è. El pilot de Sindioteria continua segon a la general a 50 punts i mig del líder Manuel González. Escolta a Izan.
Bueno, la verdad que estoy muy orgulloso de mi carrera. Es una carrera un poco frustrante para mí porque solo se veían en las rectas. Perdía mucho. Perdía de cara a 2 décimas, a 3 décimas solo en la recta. Creo que hoy nos merecíamos un poquito más porque le hemos peleado bastante.
La victòria ha estat per a Ivan Hortolà, la primera del valencià a la categoria. En bàsquet, el Figui Mallorca de la primera FEP ha fitxat el base de 24 anys, Hugo Ferreira. El portuguès, de 1,85 metres d'alçada, arriba procedent de l'Esgueira Bàsquet de Portugal i és la primera incorporació del conjunt mallorquí per al pròxim curs. A la segona FEP, Boris Valibrea és el nou entrenador del Clas Sant Antoni. El tècnic català té experiència internacional a Polònia i Suècia i també a la Lliga EVA. I un darrer apunt en ciclisme perquè Enric Mas ha acabat 6è a la darrera etapa de la Volta a Suïssa i és 12è a la general.
Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana. Una pinzellada a la memòria. 15 anys. Patrimoni Mundial UNESCO. Consell de Mallorca.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas. Cor, que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres, a la 1 del migdia.
Passen 41 minuts de les 7 del matí. Anem ara en directe fins a l'aeroport de Palma en el dia que avui es preveu el pic màxim de l'onada de calor. En aquesta hora ja es registra una activitat ben intensa. Són Sant Joan d'arribada i sortida de passatgers i fan feina en aquest aeroport més de 5.000 treballadors del servei de handling. Han de suportar temperatures extremes quan col·loquen les maletes del passatge en plena pista. Han enviat una carta a ENA per demanar que incorpori l'estrès tèrmic i els cops de calor com a factors de risc. A l'aeroport de Palma hi ha Caterina Bany. Caterina, bon dia.
Bon dia. Aquí des de la terminal, en aquest cas, d'arribades. Vos puc informar que ahir hem sabut ara mateix que hi va haver 2 cops de calor, tot d'una vos ho informam. Hem pogut llegir els detalls d'aquest document en el qual te referies ara mateix. UGT demana la convocatòria urgent del Comitè de Seguretat i també de Salut, també la implantació de protocols homogenis que incloguin, per exemple, pauses preventives, zones d'ombra, adaptació de jornades, en definitiva, tota una sèrie d'instruments per evitar aquesta calor extrema. Parlem ara amb José Negreira, ell és secretari del sector aeri d'aquí de les Balears. Molt bon dia, senyor Negreira.
Hola, buenos días.
Primer de tot, us voldria demanar que reclamau en aquest moment la suspensió temporal d'activitats quan s'activin justament avisos taronja, com el d'avui, a EMET, com avui, de fet, aquesta és una de les reclamacions que feis a ENA, però quines són les condicions reals que han de suportar els treballadors a les plataformes, a les pistes?
Los trabajadores dentro de la plataforma en pistas hay que pensar que están un par de grados por encima de lo que estamos fuera. Entre el asfalto, el aire caliente que van soltando los aviones, cuando el avión frena, es decir, y que estamos trabajando totalmente de cara al sol, suena mal, pero es que es muy deprimente no tener fuentes, no tener sombras, y aquí venimos a trabajar 2 horas y 2 horas que no prácticamente ni beber agua. Es decir, te traen agua al avión para que estés refrescado, según ellos, para irte a otro avión que está entrando o que está lleva un rato calzado sin estar cubierto.
Ja ho sentiu, per tant, condicions extremes, una calorada a peu de pista, les plataformes també a les zones de handling, de transport de maletes de l'avió. Com vos he informat en el principi, ahir es varen registrar dos cops de calor, no van ser greus en un primer moment. En va ser testimoni, de fet, en José Manuel Peces, que ell és un dels treballadors de handling. Com se troben en aquest moment? Quines condicions reals viuen els treballadors?
Bueno, los trabajadores viven unas condiciones, como ha dicho José Antonio, en cuanto a los golpes de calor y en cuanto al calor extremo, la verdad que muy fuertes. Compañeros que van de avión en avión sin poder descansar. Esto conlleva que llevas un estrés térmico impresionante y tenemos que darnos cuenta que le hemos exigido como UGT, como la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo a AENA, pues más puntos de agua fría. Debería haber uno en cada parking de avión. En cada parking de avión debería haber un punto, incluso una sala con aire acondicionado para que los compañeros se pudieran recuperar de lo que es ir de avión en avión. Tenemos que darnos cuenta que estos trabajadores son los que abren la puerta al turismo de Baleares y son los primeros usuarios del aeropuerto. No son los turistas los primeros usuarios, son los trabajadores y trabajadoras de este aeropuerto los que abren la puerta al turismo. Así que estos deberían estar tratados como lo que son, unos profesionales, y en cuanto a estos golpes de calor y estas olas de calor, deberían estar tratados no solo por las empresas, sino por AENA, que normalmente mira a otro lado en cuanto le preguntamos a circunstancias que afectan a los trabajadores, porque dicen, bueno, esto corresponde a las empresas. Pues no, AENA debería estar ahí, debería estar vigilante. De hecho, hemos constatado un documento de AENA que tiene 76 puntos en cuanto a riesgos para plataforma y los trabajadores del aeropuerto, y en ninguno de esos 76 puntos está el de golpe de calor y el estrés térmico. Y hemos elevado una carta a la dirección de AENA para pedir explicaciones, y queremos exigir de que el punto 77 sea el estrés térmico y los golpes de calor, porque ayer mismo, como tú has dicho, hubo dos compañeros que, si no llegamos a tiempo, se hubiesen caído redondos, estaban mareados, y esto no puede ser. Estas olas de calor tiene que haber, por decirlo así, tiene que haber un esfuerzo por parte de empresas y por parte del que es el dueño del edificio y el que es el dueño del suelo, de AENA, para proteger a los trabajadores.
Per tant, reivindicacions, ja els heu escoltades ara mateix, de José Manuel Peces, treballador en aquest cas de handling, i també de José Negreira, que hem parlat amb ell, ell és secretari del sector aeri a les Balears. De tot plegat, d'aquesta situació de risc de cops de calor, n'hem parlat ara mateix aquí, a la terminal d'arribades de l'aeroport de Sant Joan.
Gràcies, Caterina Bain, des de l'aeroport de Palma. Són ara les 7:47. Llavors, per la mare de turisme d'accessos a Sant Antoni de Portmany, intenten desfer-se de la imatge de destinació d'aquest tipus de turisme que té el centre del poble des de fa anys, a més d'inversions públiques. Per renovar els carrers, també hi ha empresaris que aposten pel barri i per deixar enrere l'estigma del West End, Alberto Ferrer.
Hi ha empresaris que se sumen a l'esforç per canviar-li la cara al West End de Sant Antoni en projectes que busquen portar un altre tipus de turista a una zona coneguda per la marxa, com el Marí Prats, un hotel boutique de 20 habitacions que esperen obrir ben aviat i durant tot l'any. S'aixeca sobre l'antiga casa d'aquesta família d'hotelers, a tocar de l'església. La història d'aquesta nissaga s'explica a la façana. Pep Marí és el capdavant d'aquesta iniciativa, que busca un client diferent.
Volem enfocar-nos en clients de llarga estància, nòmades digitals o gent simplement que vol passar aquí un hivern relaxat en bon temps, però intentant, ja et dic, que estiguen quan més temps possible i s'integrin quan més en el que és la societat de Sant Antoni i la cultura que tenim aquí.
Hi ha més novetats en camí, com el nou bulevard de Vara de Rei fins a Ses Variades, però després d'una inversió de 5 milions d'euros, el nou passeig quedava escanyat en aquest punt per dos locals tancats des de fa uns anys. Ara l'Ajuntament els ha comprat per esbocar-los.
A part de connectar la Posta de Sol amb els centres casc urbà, passa per davant dues escoles, el Col·legi Cervantes i el Col·legi Vara de Rei. Ara, si veniu aquí, algú que vingui l'hora de sortida del col·legi veureu com tot es ompli de boixos que poden disfrutar d'una zona peatonal i molt més segura que no era abans.
Una mitja dotzena de negocis s'han acollit també als incentius municipals pels bars que canvien d'activitat. Hi ha una teteria, un coworking, una granja. L'Ajuntament també té previst obrir una galeria municipal aquí i l'Escola de Música i Arts Escèniques s'instal·larà a l'antic Cine Torres.
I a Formentera es construirà un nou vial per millorar la mobilitat dins el poble de Sant Francesc. També es farà la reforma integral de la carretera de Cala Saona i s'acabarà la reforma de l'avinguda de Joan Castelló, Guasc, a Sant Ferran, Elena Trinidad.
En el punt on actualment finalitza l'avinguda 8 d'agost s'obrirà un carrer que passarà per l'aparcament del Força Vell i connectarà amb l'accés a la zona de l'Institut, ho explica el conseller d'Infraestructures, Javier Serra.
Pretenem amb això que hi hagi aquesta continuïtat d'aquesta circulació en aquesta via i que la gent no hagi donat tota la volta a Sant Francesc per poder anar de l'Institut fins a les escoles, per exemple, del mestre Lluís Andreu.
Aquest projecte ha estat presentat al govern per ser finançat amb fons de l'impost de turisme sostenible, així com el de la finalització de la reforma de l'avinguda Joan Castelló Guasc de Sant Ferran.
Una vegada ja han finalitzat obres d'edificis que s'han fet alrededor d'aquella zona i, per tant, creiem que és una infraestructura necessària que, a més, agafes la carretera principal que passa per dins del poble.
D'altra banda, el govern aportarà 3 milions d'euros per poder fer la reforma integral de la carretera de Cala Saona.
La carretera que està en molt mal estat, que té molts de bonys, molts de forats i que és un perill. Durant l'estiu hi ha diversos accidents i, per tant, per la seguretat d'aquella via necessita una reforma integral.
El Consell de Formentera està pendent de finalitzar els tràmits administratius per poder fixar el termini d'execució d'aquestes tres obres.
I continuem ara amb educació. A partir d'avui s'inicia el període de matriculació per al pròxim curs per a educació infantil, primària i educació especial. En el cas d'ESO, començarà dijous que ve. Les famílies han de fer el tràmit a través de la pàgina web del centre educatiu on hagin obtingut plaça.
La Conselleria d'Educació i Universitats informa que el termini romandrà obert tota la setmana, fins divendres, per als alumnes d'educació infantil, mentre que en el cas d'educació primària i educació especial, el període de matriculació s'allargarà fins al 29 de juny. Pel que fa als alumnes de secundària, el procés obrirà dijous que ve i es mantindrà actiu fins al 1 de juliol.
I el pròxim curs acadèmic a les Balears hi haurà més places que mai per estudiar medicina. La majoria són places en facultats privades. No obstant això, la UIB argumenta que les pràctiques que ells ofereixen als estudiants són de gran qualitat i que tenen exclusivitat perquè els estudiants els facin als hospitals públics de Son Espases i Son Llàtzer.
Canvia, per tant, l'escenari dels estudis de medicina a les Illes, de les quasi 200 places de grau, més de la meitat són d'universitats privades. La nota d'accés és d'un 12,6% a la UIB, uns estudis que ja estan consolidats. Antoni Bennas és el degà a la Facultat de Medicina de la UIB.
Estudis molt ben consolidats, amb uns resultats de MIR que estàvem entre la 15 i la 17 posició de 50 i pico de Facultat de Medicina. Els nostres estudiants se troben amb un entorn superespecialitzat, en les darreres tecnologies, amb metges que són referents.
Si fins ara la realitat era que molts estudiants de medicina volien anar a estudiar fora, ara més podran cursar el grau privat. La diferència, però, està en el preu. La matrícula als estudis privats de medicina costa de més 20.000 euros anuals.
El mercat és lliure, evidentment, i si hi ha un estudiant que per motius X, inclús tenint nota, vol pagar doncs, el que sol suposar uns 20.000, 22.000 euros, com deia, no triarà allà.
I a l'espera que es posin en marxa els estudis de medicina a les diferents universitats privades de cara al pròxim curs, a les Balears ja s'han graduat 5 promocions.
I pel que fa a la informació d'àmbit estatal, l'atenció és avui al Consell General del Poder Judicial. A partir de les 9 del matí, la Comissió Permanent del Màxim Òrgan dels Jutges ha convocat una reunió d'urgència per estudiar si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per la interlocutòria en què enviava judici Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol Pedro Sánchez, per les expressions referides a les forces i cossos de seguretat de l'Estat.
En el test publicat aquest dissabte, el magistrat apuntava que els escortes podrien ajudar la parella de Pedro Sánchez a fugir abans del judici. La reunió s'havia convocat telemàticament diumenge, aquest diumenge, però s'ha decidit fer-la presencialment aquest dilluns, avui. S'espera que es voti la proposta de la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, sobre l'expedient. Tant el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, com els dos sindicats policials majoritaris, el jutge que dissabte va obrir judici oral contra Begoña Gómez, consideren que posen entredit la professionalitat policials. Hi ha una allau de reaccions a la polèmica interlocutòria. Davant del PSOE, la ministra de Ciència, Diana Morant, ha acusat el jutge de desprestigiar la policia per una causa política.
El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional. Es inaudito.
I Cuca Gamarra, del PP, és la subsecretària de Regeneració Institucional.
El Partido Popular lo que muestra siempre es el absoluto respaldo y respeto a nuestros jueces y a nuestro poder judicial. Pero por otro lado, también hay una cuestión clara que queremos trasladar de manera contundente desde el Partido Popular, y es nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad.
En el text de la interlocutòria, el jutge imposa a Gómez mesures cautelars abans que comenci el judici, com la retirada del passaport i l'obligació de presentar-se al jutjat cada 15 dies. I, a més, apunta que els agents que escorten Gómez podrien ajudar-la en una eventual fugida.
I apunta a descarrilar les converses per la pau entre els Estats Units i l'Iran a Suïssa. Finalment, i després d'hores de negociació, el diàleg s'encaminen malgrat les amenaces de Donald Trump de llançar nous atacs si Teheran no atura Hezbollah al Líban i bloqueja l'estret d'Hormuz.
Davant d'aquestes amenaces, l'Iran va interrompre ahir les converses de pau amb la delegació dels Estats Units desplaçada a Lucerna. De fet, continua sent la vulneració de l'alto el foc entre l'exèrcit hebreu i la milícia Hezbollah el factor desestabilitzador de les negociacions. I Dave Vance és el vicepresident dels Estats Units i ha fet aquesta advertència. El vicepresident nord-americà adverteix que si Iran renuncia a les armes nuclears, els Estats Units estan disposats a canviar les relacions amb l'Iran. Afegeix que fins ara s'han fet grans progressos. De moment, aquesta matinada no s'han registrat bombardejos al Líban. El ministre de Defensa de l'Iran ha reivindicat la creació d'un cinturó de seguretat regional del món islàmic, que inclou països com Turquia, Egipte o el Pakistan.
I a Colòmbia, el candidat de l'ultradreta a la presidència, Abelardo de la Espriella, s'imposa a la segona volta de les presidencials.
Ha estat per una estreta diferència, només per 250.000 vots, amb el candidat de l'esquerra, l'oficialista Ivan Cepeda, que s'ha fet amb el 48,7% dels sufragis davant del 49,66% de l'Esprilla. El candidat Cepeda tenia el suport del president sortint, Gustavo Petro, i en la primera compareixença pública del candidat d'ultradreta ha dit això.
Colòmbia! Aquí está tu tigre! Colòmbia! Aquí está tu presidente!
I al Regne Unit creixen els rumors sobre la dimissió del primer ministre Keir Starmer sense suports entre els diputats laboristes.
Donald Trump dona per fet la veu del primer ministre britànic i li retreu haver fracassat en la gestió de la immigració i l'energia. Al llarg del cap de setmana s'han multiplicat les especulacions sobre la seva dimissió, que podria arribar aquest mateix dilluns. A Downing Street no ha fet cap convocatòria de premsa, però s'especula que Starmer podria comparèixer aquest dilluns a primera hora.
I arribem a les 7:57. Minuts, moment ara per la cultura.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
El Museu d'Art Contemporani d'Eivissa té des d'ahir un saldó, és la primera mostra al centre d'Stefan Brueggemann, el prestigiós artista conceptual que fa anys que viu entre Eivissa, Mèxic i Londres, i que ha reconvertit l'antiga sala d'armes en un temple daurat fins dia 15 de novembre.
Celdor ha estat un projecte amb una llarga gestació. La comissariat de directora del MASE dins la missió de treure aquest espai als creadors internacionals que mantenen una relació tan intensa amb Eivissa com Brueggemann, que hi viu llargues temporades. És el resultat d'un any i mig de feina en què hi ha hagut fins i tot treball d'artesania. Ho explica Elena Ruiz, que és la directora del Museu d'Art Contemporani.
Una persona inteligentíssima, muy trabajadora, muy consciente, muy sabia, que sabe hacia dónde va, pero que también deja que las cosas ocurran. Y no todo está controlado en la obra de Stefan Brueggemann. Él deja elementos que van surgiendo, que van haciéndose, ¿no? Y más en este caso.
A la sala hi ha presents els elements recurrents en l'obra de Brueggemann, com és l'or, les creus i el marbre, amb texts sovint subtils que s'han de descobrir i en aquesta ocasió conviden a reflexionar sobre la fe. Escoltant Brueggemann.
Eivissa se reconoce mucho por un lugar de ocio, pero también puede ser un lugar de reflexión y de cultura. Y creo que estos esfuerzos que hace el museo de invitarme a mí como artista a pensar sobre esto, es algo importante. y único, que es para todo público y que entre más gente venga, que bueno.
La fe és creure en el que no veus, la recompensa és veure el que creus. La frase és de Sant Agustí i es pot resseguir en llatí en una de les grans lloses de marbre de les parets i els dos grans murs folrats de pa d'or que delimiten la sala en un joc de llums efímer.
Estem avesats a sentir la veu de Marga Pocovi en català, però aquesta vegada la sentim en aranès, ben igual de potent, ben igual de dolça. Després de mesos d'assaig i d'aprenentatge, ha tornat a casa seva amb un premi a davall del braç, el segon guardó a la millor cançó adaptada del Festival d'Aranvision. Marga Poco i Biel Tous han adaptat el clàssic Wind of Change dels Scorpions, traduït com a Canvi de Vent. Es tracta d'un concurs, aquest festival d'Aranvision, per promoure aquesta llengua minoritària, l'aranès de 5.000 parlants a la població de Montuïri. És una variant de l'occità parlada sobretot a la meitat sud de França.